Vins i Teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
Hola a tothom, hem escoltat Trimon by Moabi, com sempre, i avui tenim el plaer de tenir el luxe al Joan Puig. Benvingut, Joan.
Moltíssimes gràcies, el plaer és meu.
President de l'Institut Català del Suro i de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya i des del 2024 president de la Confederació Europea del Suro.
Exacte, la Celieix.
I director, a més, general de l'empresa Tapera Francisco Oyer S.A.
Exactament.
Déu-n'hi-do.
Bueno, diguem que hem concentrat en els últims anys de vida una sèrie de càrrecs que, com que són per vocació, doncs es fan amb gust.
Sí, 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 imagino que sí, perquè si no, malament. Doncs, Joan, tenim moltes coses de què parlar, per això avui tinc la xuleta aquí, que anirem mirant les preguntes i començarem amb tu, Joan, amb la teva, com has arribat?
A veure, la meva carrera professional, que a hores d'ara ja comença, com deia abans, està en decliu, perquè ja estem arribant, aquest any farem 60 anys, per tant ja tenim una edat considerable, va començar amb una cambra de comerç com a secretari general i d'allà una sèrie d'empresaris surers que estaven ubicats a la província de Girona, juntament amb la Generalitat em van venir a buscar per crear de nou en nou una cosa que en aquell moment no sabíem exactament què havia de ser, però havia de ser una mena de centre tecnològic que es va acabar dient Institut Català del Suro. Per tant, la persona doncs, que va començar tota l'estructura de l'Institut Català del Suro fa més de 30 anys, doncs vaig ser jo mateix, i a la tarda de la vida, al final, doncs, n'he acabat sent el president. D'algú que havia sigut el gerent, el director, diem el que vulguem, doncs n'hem acabat sent el president, sí.
I això fa quan?
D'això fa més de 32 anys. Vaig passar una època com a director de l'Institut Català del Suro. Allà vam fer tot el que va ser la creació d'aquest organisme, que venia a donar visibilitat a un clúster empresarial ubicat a la província de Girona. En aquell moment eren més de 35 empreses i que la Generalitat va considerar que se l'havia de reforçar en els seus missatges internacionals de qualitat de producte. Per avançar amb la qualitat de producte feia falta recerca, feia falta innovació, feia falta posar en marxa moltes coses i això és el que vam acabar fent. La història molt bonica, per cert, va començar amb un pressupost molt, molt, molt petit, amb una col·laboració amb el que llavors existia, que es deia Laboratori General d'Assajos de Catalunya, que estava ubicat aquí a Bellaterra, molt a prop d'on estem avui. Allà l'Associació d'Empresaris Surers va cedir un pis perquè es desplacessin alguns tècnics, un biòleg i un químic en concret, i a partir d'allà vam anar avançant, vam aconseguir un local que va ser una sessió de l'Ajuntament de Palafrugell, al costat del Museu del Suro, un local que avui en dia és la seu de l'Institut Català del Suro, on treballen 8 persones i que, bueno, al llarg d'aquests 30 anys doncs, ha fet un creixement molt gran. Allò inicialment es va constituir com un consorci públic entre l'administració i els privats, que eren les empreses, AECOR, l'Associació d'Empresaris Surers, i després allò va evolucionar i ara deu fer uns 3 anys es va convertir en una fundació privada. Per què el passar d'un consorci públic a una fundació privada? Per agilitat. És a dir, són organismes petits que si estan sotmesos al dret públic pur, doncs tens moltes traves, moltes coses a justificar, en canvi com a fundació diguem que són més àgils.
Clar.
Avui l'Institut treballa, com deia abans, a unes 7-8 persones i té un pressupost d'uns 750.000 euros amb diferents línies d'actuació, bàsicament recerca, estandardització de productes, som secretaris d'AENOR per l'estandardització del tap de suro en relació amb les ampolles de vi, formem part d'ISO a nivell internacional, en fi, tenim moltes línies d'actuació de recerca també, no només de prestació de serveis, sinó que també de recerca i també de formació i difusió de tot el que té a veure amb el món del suro.
I formació que està oberta, imagino, viticultors, enòlegs, sommeliers...
La formació és variada, ha evolucionat també, com el propi organisme ha evolucionat d'apropar-nos molt, molt, molt en el sector enològic, hem fet crèdits de lliure elecció per la carrera d'enologia a la Rovira i Virgili, hem fet col·laboracions amb altres universitats on té la facultat d'enologia, hem fet coses amb els sommeliers, hem fet coses amb altres associacions vinculades al món del vi, però avui també estem fent coses amb Elisava, per exemple, en temes d'aplicacions de suro a temes de construcció o productes de disseny. Estem fent col·laboracions amb altres organismes que donen una mica més d'amplitud en aquest focus sempre de vi, el que pretenem també és buscar altres aplicatius perquè estem massa concentrats en el món del vi, per tant, relacions amb els arquitectes, aparelladors, etc.
Sí, té sentit, perquè hi ha moltes maneres de fer servir el suro, no només pel vi.
La veritat és que, com diu el bon amic i mestre Martí Boada, el suro és un miracle i ja suposo que ja es nota que el nostre és vocacional. El suro és un petit milagre de la natura, és un arbre, que el Kerkosuber, que probablement si relacionéssim les virtuts de cada arbre, doncs aquest estaria al cim de l'argumentari del per què un arbre té sentit. Serveix per anar contra la desertificació, és una barrera contra els focs, dona un producte que dona una utilitat a l'hora d'embotellar ampolles de vi i desplaçar-se. Per tant, a la cadena de valor, realment el suro és algo inigualable.
Mm-hmm. Sí, totalment. Doncs parlem una mica del suro, una mica de la història de quan es va començar a fer servir el... Suposo que alguna persona devia mirar l'arbre i pensar, o devia caure, no sé.
La història és molt antiga. La veritat és que segurament aquesta pregunta la contestaria infinitament millor que jo al conservador del Museu del Suro de Palafrugell, que per cert ara és una noia que molt trempada i que acaba d'entrar com a directora. Fins ara ho ha estat en Pep Espadaler, que ha sigut un referent per tots els divulgadors i com a responsable del Museu del Suro. Però és evident que tenim constància de que el suro ja s'utilitzava amb àmfores dels grecs i dels romans. Per tant, si haguéssim de dir origen, ens aniríem molt, molt, molt enrere. El garum, el famós garum, allò fet amb anxoves i amb peix mig podrit, que es transportava des del sud d'Espanya fins a Roma, es feia amb àmfores que anaven tapades amb un tros de suro. Per tant, l'origen és molt antic, però si la pregunta va més focalitzada a la utilitat moderna, en el sentit del que avui entenem com a fabricació de taps, etcètera, el que em diuen des del museu, perquè ho he hagut de consultar abans de venir, és que la primera constància d'una empresa, una persona que es dediqués a transformar el suro per vendre ampolles de vi a Catalunya és d'en Grau Esteve Llach, el 1739, a Tossa de Mar. Per tant, la vinculació també de la província de Girona amb el món de la transformació del suro és molt important. Ja a Tossa de Mar, que és un lloc, avui el coneixem com un lloc vacacional, idíl·lic, etcètera, doncs allà va ser on va començar la primera transformació del suro fent taps per després vendre-ho a bodegues.
Que interessant, no ho sabia, perquè vosaltres esteu a Cassà.
Sí, la concentració d'empreses està, com deia, transformadores, està a la província de Girona i bàsicament està entre Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Cassà. Bàsicament els dos municipis avui que queden més empreses sureres són Palafrugell i Cassà de la Selva, exactament. Són aquests, sí.
Llavors, els arbres, ens pots parlar una miqueta dels arbres?
Els arbres, dintre de la família dels quercus, que estarien associats als roures, dintre de la família dels quercus n'hi ha de diferents. Hi ha el quercus súber, el quercus ílex, el quercus variabilis, però aquell que té la capacitat de generar aquesta escorça tan identificativa, en el sentit que és com una pell que li creix a l'arbre i que li fa de defensa, però que a la vegada, com que allò que genera de pell té unes capacitats d'elasticitat, a dintre el que, si ho veiéssim amb un microscopi, són cèl·lules plenes d'aire. I és això que li dona la capacitat d'elasticitat, de recuperació després de la compressió, de tornar una altra vegada a l'origen d'allò després d'haver estat comprimit. Doncs el quercus súber, és un arbre que està tota la cornisa del Mediterrà. És cert que n'hi ha una mica al sud de Portugal, el que se'n diu Algarve, però sobretot està a Extremadura, Andalusia, i després puja per la costa, per al Mediterrà. Hi ha una concentració en aquests moments important a Castelló. Castelló tenen Eslida, la serra d'Eslida està plena de suros. Després continua pujant cap al nord, passa per Catalunya. Llavors, això de Catalunya, a Catalunya tenim 7 massissos que tenen suredes. Tenim el Montseny, el Montnegre Corredor, Cadiretes, Gavarres, i n'hi ha més. Llavors, continua pujant per al Pirineu. Tota la zona de Sant Tropez està plena d'arbres de suro. i continua baixant fins al Lazio, fins al nord de Roma. Tota aquella part està plena de suredes. Les dues illes grans, que són Còrsega i Sardenya, també hi ha moltíssima sureda. I després d'allà se'n va a l'altre costat del Mediterrani i diríem que la zona on hi ha sureda seria Tunísia, Algèria i Marroc. Per tant, les plantacions, no, els arbres estan ubicats a tot el que és la conca del Mediterrani. Per això nosaltres diem que la tradició no és només una tradició silvícola, és una tradició cultural. La cultura del Mediterrani és això, és vi, transport del vi, oli, transport de l'oli, i per tot això el suro ajuda.
I una pregunta, quan es pela, perquè deies que era un arbre que és com contra el foc, no? Quan es pela, segueix sent un arbre que, bueno, que evita els focs o que és... O crema més?
No, quan es pela hi ha un moment, que és el primer any de pela, que l'arbre, evidentment, tu li dones una utilitat, però es fragilitza. Però en menys d'un any ja ha recuperat una altra vegada la capa i aquella capa després té que anar creixent. Sobre aquest tema dic que els diferents tipus de suro van vinculats a les diferents àrees climatològiques. És a dir, un suro, des de que es planta fins que es treu la primera lleva de suro, han passat uns 35 anys. La primera lleva de suro no serveix. O sigui, no serveix per aplicatius de vi. Serveix per altres coses, però no per aplicatius de vi. I a partir d'allà, l'arbre, que ja té uns 35-40 anys, la seva vida reproductiva pot anar fins als 250-300 anys. I com es fa això? Doncs depèn de la zona. Si la temperatura és més càlida, creix més ràpidament. Si la temperatura és més freda, creix més lentament. I aquí sí que diferenciaríem el que és la part del sud d'Espanya, en aquest cas d'Extremadura i Andalusia, o, per exemple, la zona de Lazio, on, com que la temperatura és més benigna, el que passa és que l'arbre creix més de pressa i l'escorça es pot treure de l'arbre cada 9 anys. En canvi, a Catalunya o a Saint-Tropez, com que fa una mica més de fred, les mitjanes de pluja, de temperatura, són més fredes, creix més lentament i en aquestes zones es fa cada 12-14 anys. I això és el que fa que hi hagi una petita diferència en zones en funció de la climatologia que li toca a l'arbre viure.
O sigui que deu ser bastant car, no? Vull dir, tenir un arbre que triga 35 anys i després cada has d'esperar-te perquè torni a tenir...
Aquí hi ha dos conceptes. Sobre el tema de la natura és natura i car o barat depèn de moltes coses. Si tot depèn de que tu vulguis focalitzar i estandarditzar i professionalitzar el teu negoci. És a dir, si tu ets un gestor forestal i tu tens, per exemple, 100 hectàrees de sureda, el que has de fer és un pla de gestió que cada any treguis una desena part o una novena part de tot allò que tens. Per tant, això que te garanteix són ingressos permanents d'una cosa que és molt cara. I aquí sí que faig un incís una mica més llarg perquè voldria que es posés en correlació el valor d'un quilo de raïm, que el Penedès el poden estar pagant entre 0,25 i 0,30 cèntims, i un quilo de suro, que el quilo de suro més barat, és a dir, el menys bo, estem parlant que ja val 1,50 € el quilo. El més bo, aquest és el menys bo, el més bo podríem parlar de 3, 4, 5, 6 euros al quilo. Per tant, des del punt de vista de producte forestal, el suro és el producte de més valor afegit, aquell que va vehiculat cap a la indústria vitivinícola. I això no és un fet menor. Això el que fa és que, bueno, els propietaris forestals, que aquí a Catalunya tenim una idiosincràsia de tenir masses minifundis, no com el sud d'Espanya, que són propietats més allargades i més grans, però el benefici que pot generar el bosc es pot veure des de diferents punts de vista, des del punt de vista dels ingressos que te genera la venda del suro, però també del valor ambiental que té aquell suro. Si aquell suro ajuda a prevenir incendis, si aquell suro fa que el sotabosc que té quan el neteges ho venguis a les indústries transformadores suro de peres i serveixi per a les plantes de biomassa per generar energia, doncs tot això fa que el conjunt del valor econòmic del suro sigui molt i molt gran. L'Institut Català del Suro va fer un estudi en càrrec nostre, on sortia que el valor de les indústries de Catalunya que generem en facturació està al voltant d'uns 300 milions d'euros. En canvi, quan fèiem un estudi gràcies a la càtedra Mango de la Pompeu Fabra, doncs el valor ecosistèmic, quan tu poses allà dintre i valoritzes les espècies que es preserven, la quantitat de CO2 que retenen els arbres, etcètera, etcètera, ens anàvem a més de 800 i pico de milions d'euros. Per tant, hi ha un valor immediat de la transformació, però també hi ha un valor ambiental d'aquest producte.
Clar, clar. I el sòl com ha de ser? saps si... O sigui, això... Bueno, suposo que deu ser típic de la clima mediterrània, no?
Sí, la veritat és que algunes de les malalties que, per exemple, pugui tenir el suro venen associades al sud d'Espanya i s'han estudiat molt pel fet de... quan hi ha massa intensiu d'animals a sota dels arbres, es generen excrements, i aquests excrements fa que tingui el suro algunes certes defectes, no? Però la terra, en concret, de com és el suro, no us ho sé dir, la veritat.
I necessita molt d'aigua? Necessita...
No, el suro és un arbre molt bonic també des del punt de vista de constitució, perquè el suro té unes branques, unes arrels molt someres per sobre de l'aigua i agafa fins i tot no només l'aigua de la pluja, sinó l'aigua de matinada. I llavors el que té és una arrel central, cada arbre, que baixa molt i molt. Llavors, és curiós perquè és dels pocs arbres que fan dos maneres d'alimentar-se. La mare, que en diem, el que baixa en perpendicular cap avall, tipus la vinya, no? Que baixa molt buscant la fredor i la profunditat, i la de superfície, que és el que manté doncs, les branques en cert estat de vegetació, de fotosíntesi interessant. Per tant, bueno, jo crec que és un arbre molt, molt savi en aquest sentit.
I suposo que la mare també, quan hi ha molt vent, tal, deu fer que l'arbre no caigui.
També, suposo que sí.
Que aguanta bé.
Suposo que sí. Però jo crec que el tema important de la mare, sí, el que sí que veiem és que quan la mare, per el que sigui, no aconsegueix baixar el suficient, l'arbre no mor, però s'acaba secant. En canvi, quan la mare doncs, aconsegueix baixar i a la terra i aconseguir una determinada dimensió, estem parlant de que la mare, com a arrel, deu tenir més de 3 metres de profunditat en molts casos, i això és una baixada important a la recerca de la humitat i de l'aigua.
Totalment, totalment. I llavors, també, una cosa molt important, perquè jo vaig tenir la sort de poder anar a assistir a un dia de formació amb vosaltres, i vam anar al bosc i hi havia un mestre surer que era, vamos, era una persona molt, molt, molt única, trobo.
Eloi Madrinyà?
Sí.
Eloi Madrinyà, sí, sí, sí.
Suposo que és un... No, hi ha una escola de mestres surers?
L'Institut Català del Sur, una de les coses que està fent és aquesta. Aquest ha sigut el primer any, gràcies a un projecte que vam aconseguir i que estem articulant a nivell de tot Espanya, perquè la veritat és que estem liderant tot el moviment surer a tot Espanya. Aquest any ha sigut el primer any, que una gran satisfacció perquè hem pogut donar 100 carnets a nanos joves en formació professional, als quals se'ls ha explicat la part teòrica de l'arbre, però també una part pràctica de com s'alleva l'escorça sense fer mal a l'arbre. Allò que vau veure amb l'Eloi Madrinyà, que cada vegada nosaltres ens amoïnava, perquè cada vegada la mitjana d'edat és més alta, hi ha menys persones que siguin capaces de tenir aquesta traça i aquest artesanat, no?, a l'hora de treure el suro, doncs hem aconseguit a través de la formació, incorporar gent jove. I 100 carnets donats a Espanya no és poca cosa. És molt per ser una primera edició.
Totalment, totalment. Quina bona notícia.
Sí.
I són gent de la zona o de tota Espanya?
Hi ha diferent gent. Jo crec que aquí l'Escola Forestal de Santa Coloma de Farners i altres organismes, el Consorci Forestal i altres organismes estan fent bona feina, també ens estan ajudant. Però també aquests cursos s'han fet a Extremadura, on hi ha un centre també de suro que es diu Cicitex, s'està fent també a Andalusia, amb algunes universitats, la Universitat de Jaén, la Universitat de Còrdoba, i en allà doncs, bueno, estem fent aquestes classes, més aviat orientades a gent de formació professional, que no pas universitaris, però sí que és veritat que ens ha sorprès perquè és un treball dur, és un treball que, a més, la lleva del suro és només durant 2-3 mesos a l'any, per tant, és molt concentrat la seva productivitat en 2 o 3 mesos a l'any. Però, bueno, ens ha sorprès gratament perquè quan jo preguntava als alumnes, em deien, però és que estar al mig de la natura no té preu, és que estar al costat d'un arbre no té preu, i després, la resta de l'any, ja m'espavilaré, no sé, faré altres feines, com antigament havien fet els extractors de suro de sempre, no?
Sí, deu ser una mica vocacional aquesta feina, també,
sí,
no?
Sí, suposo que sí, com... però no tenir ningú que t'està a sobre, no tenir una pantalla d'ordinador davant dels ulls, sinó que sentir, com deia un jove l'altre dia, sentir els ocellets o parar-te quan creus que t'has de parar per esmorzar tranquil·lament, bueno, doncs...
Sí, no té preu,
no
això.
No té preu.
Sí, sí, totalment. Sí, sí. Hi ha gent que pagaria,
sí,
per
exacte,
fer això.
Exacte.
I més o menys quants anys són de formació? Suposo que has de tenir bastanta...
Nosaltres la veritat és que ho hem hagut de concentrar. És veritat que els estudiants de l'Escola Forestal alguns s'han interessat més que d'altres, però nosaltres hem hagut de concentrar fent un temari. O sigui, nosaltres el que hem fet és un temari, que no sé si són 200 hores, i en aquest temari hi ha, com deia abans, una part teòrica, és a dir, l'arbre, com és, quan creix, tot això que estàvem parlant ara, i una part pràctica, que és la que dura més, on agafem gent que ja són professionals de l'extracció, s'emporten els nanos a bosc i primer els hi fan veure com es fa i després ells comencen a fer els primers assajos. Mm-hmm. Aquí som molt curosos perquè qualsevol cop de destral mal donat afecta a la mare, que en diem nosaltres, és a dir, a l'escorça principal de l'arbre, que és la reproductiva, la que té que tornar a fer néixer aquelles capes, i per tant aquí els cops han de ser molt ben donats i aquí els mestres són els que tenen l'encàrrec de lliçonar bé els seus alumnes.
Clar, clar. I encara hi ha places per si hi ha algú que està escoltant vulgui anar a fer la formació?
Jo crec que qualsevol cosa sobre aquest tema us podeu adreçar directament a l'Institut Català del Suro, tenen una pàgina web fantàstica i simplement enviant un mail en allà i demanant referències us orientaran, molt més bé que jo, que només en sóc el president.
Molt bé, doncs hem arribat a la meitat del programa ja, com sempre passa rapidíssim el temps, i farem una pausa per escoltar una mica de música i tornem de seguida. Hem escoltat Downtown, de Moabi, i tornem aquí amb el Joan Puig parlant del suro. Joan, ara una cosa important és el tema de l'elaboració dels taps de suro, perquè és un procés, entenc que, bastant complex, no?
Sí, la veritat és que sí. Nosaltres quan tenim visites a la fàbrica, una de les coses que s'impressionen és la quantitat de processos i la quantitat de màquines que hi ha darrere de la transformació del que és el suro que tots coneixem, que és una pana de suro extreta de l'arbre, fins al tap final, i amb molts, molts processos. Jo, si em permets, sí que faria una diferenciació entre les tres parts des del punt de vista de la transformació. És a dir, quan tu treus la lleva del suro de l'arbre, és corba, no?, perquè té la forma de l'arbre. Per tant, ja hi ha una primera fase, que seria aplanar-la per després poder treballar-la, previ una selecció en tres àrees. Una seria triar l'escorça més gruixuda, que és la de la part central de l'arbre, que aquesta és la que irà destinada a fabricar taps per a vins tranquils. Aquells taps d'una sola peça, que els que beveu uns vins sabeu que existeixen, no? Llavors hi hauria una part més prima, que és el que nosaltres diem suro prim, o mans, que diuen els francesos, que serien els de les branques, que són per creixement, a l'estar les branques han crescut menys, però el suro és igualment bo. I el procés és el mateix, aplanar-los i separar el més bo des del punt de vista visual del més flac des del punt de vista visual. I llavors hi hauria tota la resta, que és aquell que es porta a triturar. I a triturar per què? Doncs a triturar per fer els mànecs dels taps de xampany, l'aglomerat, que en diem nosaltres, i aquest aglomerat també té altres aplicatius. Fer panells de suro, fer soles de sabates, etc etc. Des del punt de vista qualitatiu, probablement el més gruixut, el que va per vins tranquils, seria el més valorat, més preuat, més pagat. Llavors, en escala de valor, seria el prim, que és el que hi ha per fer els discos, les arandeles, de suro natural que van en contacte amb els espumosos, i després tot el rest és el que va triturar, que seria el de valor més baix. Això seria una mica la primera fase. A partir d'aquí, doncs, depèn de quin sector treballis. Si ets una empresa que es dedica a fabricar tots per a vins tranquils, bueno, agafes aquestes planes i el que fas és les taladres de manera cilíndrica, amb un cop, per tant ha de tenir una humitat perquè es pugui fer, i acaba sortint el que és el cono del tap de suro natural. Llavors d'allà hi haurà diferents processos d'acabar de polir perquè tingui la mateixa llargada i dimensió des d'un costat i des de l'altre. Hi haurà el tema de marcatge, marcar amb la marca del client, i hi haurà una mica el tractament de superfície, que seria una mica de parafina silicona que se'ls hi posa perquè entrin més ràpids a les cadenes d'embotellatge sense tants de problemes. Per contra, l'altre sector, que seria el d'etap per a vins espumosos, xampanyes i demés, aquí és bastant més complexa, perquè has de fer, per una banda, els discos, que són aquelles redondetes de suro natural que es posen a la part baixa del tap, perquè és el que està en contacte suro natural amb el líquid, i hi hauria la part de l'aglomerat, com deia abans, que surt de la trituració, amb una sèrie de dimensions que han d'estar molt calculades perquè el mànec faci la recuperació diametral que convé. No? Després tot això s'ha d'unir, tot això s'ha d'encolar, tot això s'ha de rebaixar i tot això continua el procés de marcatge, tractament superficial i expedició. Per tant, són totes aquestes les fases en el procés de transformació fins a tenir un tap de suro.
Uh-huh. I quant temps ha d'estar aplanant-se? O sigui...
El suro normalment s'entra entre el període de... Els períodes de peles són entre el juny, inicis de juny, fins a mitjans de setembre, uh-huh. i a partir d'allà s'ha de deixar lixiviar. Què vol dir lixiviar? Vol dir que s'ha de deixar reposar, aplanant-lo, perquè deixi anar l'intern de les cèl·lules i que es netegi el màxim possible. A partir d'uns 6 mesos, 8 mesos, ja pots començar a treballar tot el procés que abans estàvem descrivint.
Uh-huh. I crec recordar que es feia a l'intempèrie, no? Això estaven...
Sí, hi ha una fase, el que és la fase de planat i de més, es fa a l'intempèrie, però a partir de que està planat ha d'estar sota cobert. Per uh-huh. què? Perquè un dels problemes que va tenir el sector ara deu fer uns anys, gràcies a Déu, amb moltes inversions solucionat, és el tema del famós TCA, uh-huh. això del famós maldit gust de suro. I per què se generava aquest TCA? Se generava aquest TCA perquè... el suro, que és un producte natural i viu, amb les humitats de bullir-lo, desenvolupava uns microorganismes, que aquests microorganismes, en el seu procés, sense ser dolents per la salut, sí que generaven unes olors que eren indesitjables. Mm-hmm. Llavors, hem après i hem evolucionat molt el temps de bullida ha d'estar limitat a un temps, un cop està bullit ha d'estar sota cobert, a partir que està sota cobert no pot estar més de tants dies, per què? Per minimitzar i baixar al màxim possible aquests possibles efectes del TCA en els taps finals.
I teníeu, crec, una màquina on es media si tenia TCA o no, també, no?
Sí, el nivell d'exigència i la professionalització també de les bodegues amb la incorporació de molts enòlegs molt exigents ens ha portat a que no era només un tema de controlar la biologia del suro, no? D'això que dèiem dels microorganismes, sinó que, a més, havíem de justificar des d'un punt de vista químic, analític, doncs que jo tenia menys parts de les que sensorialment algú podia percebre. L'umbral de detecció sensorial d'un superexpert són 5 nanograms per trilió. Això és una bestiesa. És com si agafessis una gota la posessis en una piscina olímpica. Estem parlant d'aquestes comparatives, no? Llavors, aquests 5 nanograms, per tenir-los controlats, es va fer moltes inversions i molta formació en el sector i es van incorporar cromatògrafs de gasos. La cromatografia de gasos, la indústria química, la indústria de la perfumeria, sap molt bé el que és. El que fas és agafes taps, els analitzes, i si estan per sota de 5 PPTs, 5 parts per trilió, ningú serà capaç de detectar-ho. Si estan per sobre d'això, llavors els descartes i els dediques a altres coses. I això... Només perquè en tingueu una idea, nosaltres a Francisco Lleida l'any passat vam fer 75.000 analítiques de TCA. 75.000 analítiques de TCA en un any. O sigui, és un volum brutal que aquestes màquines modernes, molt cares, per cert, aquestes màquines modernes et permeten controlar aquestes possibles desviacions sensorials.
Mm-hmm. Bueno, i al final del dia també el TCA pot venir d'altres llocs. Vull dir, no és sempre... culpa del TAP, no?
Això és una altra cosa que també hem après amb els anys. Un cop havíem fet les inversions, havíem assegurat tot, anaves a la bodega, els hi portaves i et venien deien, no, això té gust a TCA, o té olor a TCA, no? Llavors ens deies, no pot ser, les contramostres que ens hem guardat diuen que no n'hi ha, per tant, alguna més ha de passar. I aquí es va iniciar una campanya, també liderada per l'Institut Català del Suro, de veure dintre de les bodegues quins focus de contaminació podien tenir. I la veritat és que en tenien. En tenien amb les bentonites, les pintures que utilitzaven en els magatzems, en tenien a les caixes de cartró, en tenien en els palets que no estaven tractats o estaven tractats amb pesticides. Per tant, bueno, al final tots van fer una tasca de cadascú a casa seva minimitzar l'impacte de possibles desviacions.
I llavors, un tap de suro, com afecta el vi? Evidentment, si està en bones condicions, que normalment ho estan. Què passa quan poses un tap de suro al vi?
Ara us he explicat una petita anècdota en la que jo mateix vaig entrar com a director general d'una gran companyia amb crisi mental. És a dir, nosaltres portàvem invertits més de 6 milions d'euros en màquines de netejar suro i de més, i un dia estant a la Xampanya amb un bon client, Boulanger concretament, el cap de nou els de Boulanger em va dir, senyor Puig, vingui. I jo vaig anar allà, diu, escolti, tenim un problema. Aquest tap que vostè em porta no és el meu tap. O sigui, aquest tap és inert, és completament escèptic. I nosaltres, a la Xampanya, que som gent que des de molt antic sabem que les ampolles en contacte amb el suro evoluciona el contingut, els vins, amb matisos que només es troben en el contacte amb el suro, això s'ha perdut. O sigui, fixeu-vos quina crisi mental, que tu has fet tot l'esforç perquè sigui neutre i de cop algú te diu que és que jo no vull que sigui neutre, jo vull que sigui com era abans, no? I això el que ens va portar va ser a investigar molt més, i portem ja més de 10 anys investigant això, sobre els aspectes positius que porta el suro en l'evolució dels vins. I val a dir que ara, en aquests moments, estem visquent una època que jo crec que serà molt bonica els propers anys, que a les últimes dues Barcelona Wine Weeks, en treballs que hem fet nosaltres amb Gramona, Recaredo i Bodegues de Corpinat, demostrem que un vi que ha estat tapat en suro durant el temps d'envelliment, en boquer, millora substancialment perquè és capaç el suro de portar-li vainillines i altres perfils aromàtics que d'altra manera no tindrien. Uh-huh. I els de Corpinat, aquestes bodegues que s'han ascendit de la Deo Cava i que treballen en valor, que busquen coses doncs, diferencials en valor, estan sent els gran abanderats, Recaredo especialment, els gran abanderats de que el suro té unes propietats bones a l'evolució organolèptica del vi que fa que acabem amb conclusions com el que va passar l'últim febrer, com deia la Barcelona Wine Week, de dir, escolta'm, el suro té moltes coses bones que encara hem d'explicar, i en això estem.
I llavors hi ha diferents tipus de suro, o sigui, hi ha el conglomerat, i mides també, o sigui, tens suros més curts, més llargs, entenc que els que són més llargs tenen una mica més de qualitat, no? Són pels vins més...
Bueno, aquí el suro català, per exemple, té molta fama a nivell mundial per vins de llarga guarda. Per què? Perquè, com explicava abans, les cèl·lules són més petites, per tant, aguanten més ben el temps en el coll de l'ampolla i, a més, a llargada se'ls hi dona una mica més. Es pot arribar a fer fins al 54 famós, que és el top de top, no? I això en altres zones és molt difícil d'aconseguir. Però sí, el que està clar és que nosaltres ara, cada vegada més, estem assessorant a les bodegues per aconsellar, a partir del tipus de vi que s'ha anat a quin tipus de tap hi ha d'anar. Perquè no és el mateix un vi de ràpida rotació, que li pots posar probablement un aglomerat de baixa gamma, que un vi que necessita una llarga guarda o que l'enòleg vol perfilar aromàticament alguna cosa i tu aquí el pots ajudar doncs, potenciant coses que el suro natural té i que els productes sintètics no tenen.
Uh-huh. I com veus el futur del suro? Perquè, clar, ara està de moda o hi ha molts països, sobretot del Nou Món, que fan servir el tap de rosca?
El tap de rosca nosaltres anem fent un seguiment molt gran. Penseu que nosaltres estem en el mercat des de fa molts anys i nosaltres hem vist tota mena de coses. El sector del suro ha vist tota mena de coses. El tap de plàstic, per exemple, va tenir un creixement molt gran, va acabar-se demostrant que feien malbé els vins directament i ha acabat desapareixent pràcticament del mercat, o petites excepcions. El tap de rosca va evolucionar molt des de la part de Nova Zelanda i Austràlia, des d'allà, i llavors també alguns rieslings de la zona d'Alsàcia, però tot depèn de la rotació que vulguis tenir. Ara bé, en un món on cada vegada ens preocupem més per l'entorn, per els ecosistemes, etc. Si nosaltres expliquéssim, cosa que no fem perquè no ens agrada aquest tipus de defensa, d'atacar la competència, però el consum energètic que es necessita per fer un alumini que seria un tap de rosca és brutal, comparat amb un tap de suro, no? El tap de rosca té algunes propietats, és veritat, és la facilitat, diuen ells, per als consumidors de destapar fàcil, però el tap de suro té una cultura. Precisament tots estem preocupats amb el tema del poc consum relacionat amb els missatges per la salut, doncs bueno, és un acte cultural posar un llevetaps, extreure'l, necessites una certa edat i una certa comprensió del que estàs fent, no? El tap de rosca suposo que tindrà el seu nicho de mercat. Avui, si us interessa les dades, el sector del suro en el món, hi ha 18.000 milions d'ampolles de vi tranquil i 3.300 milions d'ampolles d'espumós. L'espumós no existeix, el tema de la rosca, i en el vi tranquil representen un 22-23% del total del món. Uh-huh. Aquesta és la seva, bueno, és el seu nicho i és la seva part. Jo crec que en els propers anys això no tindrà tendència a créixer. Això uh-huh. ja porta alguns anys estabilitzats i no té massa tendència ni a créixer ni a decréixer.
Uh-huh. Però veus que hi ha que segueix havent un futur pel tap de suro?
Absolutament sí, estic convençut.
Jo espero que sí.
Estic convençut. Jo crec que si els joves que estan arribant fan la meitat de feina de la que hem fet nosaltres, tindran futur segur. Ara haurem de picar pedra, perquè el dia a dia es guanya això, picant pedra.
Uh-huh. No, no, és part de la cultura, de la història de del celler, o sigui, també, sí, sí, totalment. I hi ha altres països, a part de, bueno, hem dit Portugal...
Portugal és en boom de producció, és la primera del món. Uh-huh. Després ve Espanya, després ve Itàlia, i el gran consumidor també és França, però en producció Portugal són els primers, és així. Nosaltres, jo crec que sempre hem batallat d'una altra manera, hem batallat per el tema de la qualitat més que per el boom, ells estan molt amb els booms, també és cert que ells tenen unes avantatges competitives que nosaltres no tenim, els seus costos salarials són un 35% menys que els nostres, els seus consums energètics són més baixos que els nostres, i això fa que ells en boom siguin realment importants. Però... jo em sento molt satisfet que a través d'organismes com l'Institut Català del Suro sempre el referent està aquí. És a dir, sempre és allò de què estan fent els catalans, no? I a mi això em satisfà perquè és veritat que el boom probablement és portuguès, però Espanya no deixa de ser el segon del món en producció de taps de suro.
Uh-huh. I els vostres clients majoritàriament són al mercat francès, llavors?
La veritat és que nosaltres, ara parlo més com a empresa, eh? En general a Catalunya som molt exportadors, les dades ens diuen que el 68% del que produïm se'n va fora, entenem com a exportació ventes intracomunitàries, eh? Per nosaltres exportació també seria França, Itàlia, etc. Però en general les empreses catalanes exporten des d'antic a molts llocs. Nosaltres estem presents, per exemple, a Argentina, Austràlia, Sud-àfrica, Estats Units, Alemanya, Txèquia... evidentment, Itàlia i França tenen un pes molt gran, si diguéssim en percentuals, segurament el 50 o el 60% del que fem se'n van allà, no? Però no deixem d'estar presents arreu on hi ha una bona ampolla.
I els mercats asiàtics s'estan obrint també a...
Els mercats asiàtics són més mercats de consum que de producció. Mm-hmm. Hi ha alguns... O sigui, semblava que hi havia un moviment a la Xina, però després això va anar enrere. Va passar, ja sabeu que, per exemple, amb els xupa-xups va passar, no? Doncs amb els vins també va passar. Fins i tot algunes inversions de bodegues que anaven allà a implementar-se i que han reculat. I avui el que sembla el país amb més futur, amb més possibilitats de creixement, és la Índia. Uh-huh. I la veritat és que a la Índia sí, tenim algunes operacions, no massa grans, però algunes operacions tenim.
Uh-huh. Molt bé. I compartiu informació amb altres països i altres entitats del món del suro?
Et diria que sí. El món del suro sembla molt gran, però al final és molt petit i ens coneixem tots, no? I... a veure, a Portugal tenen infraestructures molt grans perquè tenen moltes ajudes públiques, tenen una cosa que se'n diu CTCOR, Centre Tecnològic de la Cortissa, que vendria a ser la còpia de l'Institut Català del Suro a Portugal. A Extremadura hi ha el Feicitex, que vendria a ser exactament el mateix, i a Itàlia hi ha una cosa que es diu Estación Experimental del Sugro, que està a la illa de Sardenya, i que amb els quals tots ells doncs, a vegades plantegem projectes de recerca conjunts, fins i tot. El fet que jo mateix estigui de president de la Confederació Europea del Suro, on tots aquests organismes estan, també ajuda a facilitar, articular projectes de recerca conjunta de temes que ens interessen a tots. No?
Clar, 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 clar. Val? I això, quins consells donaries als sommeliers per transmetre la importància del suro?
Jo crec que amb Pitu Roca, que és un dels grans noms i un dels grans avaluadors i amb el qual vam dissenyar, doncs, amb l'escola de sommeliers, no? Vam dissenyar aquestes sessions de formació per als sommeliers. Jo crec que hi ha hagut molta formació, segurament en queda per fer, segur que sí, sempre hi ha coses per fer, però jo crec que amb una sessió de 3-4 hores, jo crec que si s'acostessin a l'Institut Català del Suro, si s'acostessin una mica a les empreses sureres, tindrien encara més argumentari del que tenen a l'hora de defensar aquell vi o aquell tap davant del seu potencial client, que és el consumidor final. Per tant, nosaltres estem a disposició de qualsevol associació de sommeliers o similar que tingui ganes de conèixer, perquè la informació existeix, està a l'Institut, a Palafrugell, està a disposició de la gent perquè tots en fem una bona difusió. I no només una difusió teòrica, per mi és més important difusions pràctiques, és a dir, fer cates amb diferents tipus de tapament, veure què porta cada un d'ells, i en aquestes estem constantment fent aquesta línia d'actuacions.
Sí, és important, igual que la copa, doncs el suro, no? Vull
Exacte,
dir.
exacte.
I llavors, per al públic general, també podrien venir a visitar-vos?
Sí, la veritat és que tenen una agenda planíssima, la gent de l'Institut, perquè estan rebent visites d'escoles, estan rebent visites de nanos d'estudiants de batxillerat, estan rebent visites d'associacions, fins i tot d'amics, associacions gastronòmiques. Qualsevol persona que pugui estar interessada en tema de suro, les portes estan obertes. Evidentment que hi haurà un calendari i concretar què és el que més els interessa. Pot ser que la sessió sigui més teòrica, pot ser que sigui més pràctica, pot ser que sigui més de degustació, però jo crec que contactar directament amb l'Institut es poden accedir amb una quantitat de dades molt ingent i molt interessant.
O sigui, que busquin la pàgina web de l'Institut Català del Suro.
Exacte, jo crec que aquesta seria una de les grans consells o recomanacions que podríem donar en el dia d'avui. La pàgina web de l'Institut Català del Suro és senzilla, si poseu Institut Català del Suro a qualsevol buscador us apareixerà, però és ICSURO, icsuro.com, i en allà teniu, doncs, l'accés als responsables de l'organisme, però també l'accés a les coses que s'estan fent.
Perfecte. Doncs no sé si vols comentar abans de que et faci l'última pregunta, si tens alguna altra cosa a afegir.
Jo vull agrair, Dominic, moltíssim l'interès que a invitar-nos a venir. Estem oberts sempre a fer aquestes difusions del que fem, del que som. Creiem molt en el que fem, creiem molt en el que fem, i crec que és un món apassionant que tothom que tingui una mínima sensibilitat, si s'hi acosta, se n'anirà gratament sorprès.
Gràcies. Doncs l'última pregunta és que si, perquè jo normalment pregunto si fossin una varietat de vi, però com ets del món del suro, doncs si fossis un tap de suro, quin series? De vi tranquil, d'escumós?
Aquesta sí que no me l'esperava. No m'he imaginat mai que fos un tap de suro. En veig tants a la meva vida que bueno, ja sabeu que a vegades s'ha utilitzat de manera despectiva. Sembles un tap de suro, vol dir que ets tonto directament. Però bueno, suposo que són coses d'antic. Si hagués de ser un tap, suposo que perquè ja fa 22 anys que em dedico a produir taps per xampany, i tapem xampanys i espumosos esplèndids. El Roederer Cristal és nostre, el Salón és nostre, tants i tants bons xampanys són nostres, me'ls sento meus. Jo seria un tap de xampany sense cap mena de dubte, sobretot per el que significa de celebrar la vida, no? Per el que significa aquell pop quan l'obres, que et dona una satisfacció personal, almenys a mi, molt i molt gran.
Molt bé, doncs em sembla molt bé. Doncs moltes gràcies, Joan. Ens veiem.
Gràcies a vosaltres.